Catalunya Ràdio, la nit dels ignorants 2.0, amb Xavier Solà.
I d'aquesta segona hora a la sintonia de Catalunya Ràdio i camí de les 3. Salutacions especials, per exemple, pels que esteu en ruta o els que esteu treballant i amb el telèfon a punt 93-201-7474 i preguntes com aquesta que diu si algú voldria explicar on és la Monyos en concret enterrada. Es veu que els agradaria situar-se. Quan es van retirar els cupons dels cecs, aquells que eren petits, que valien 5 pessetes? Com es poden netejar unes arracades de brillants i or blanc? Per què ens fan escollir carrera tan aviat els estudiants? De qui és la casa més cara de Catalunya? Com és que l'administració permet que es comercialitzi un producte del que no se saben els components i que s'ha demostrat que és molt nociu en relació al tabac? Si la matèria està formada per un 99% de buit, per què no travessem les parets? Som contagiosos? Som contagiosos els badalls? Per què? És d'origen català el cognom Rebelles? Com és possible que absolutament tothom, 7.000 milions al món, els hi agradi la música? Existeix la reencarnació en un altre ésser? Per què es jutja socialment més a la dona que a l'home? Martí em diu que ha posat la música una mica més fluixeta, que per si hi ha algú que se sent una miqueta al·ludit en aquest sentit, a veure si així no s'anadant, tot i que a aquestes hores també, com que el so té una altra, per dir-ho, una altra percepció, i intentem que la música també sigui una miqueta més tranquil·leta. I és normal que a les costes catalanes s'hi trobin dofins de forma ocasional? Ara que és temps de bolets, com és que cada que tenen aquests colors tan interessants? El blanc, vermell, negre, lila... Hi ha una gamma de colors molt gran. És convenient el comunisme? Les magranes restrenyen? Per què les mides 90, 60, 90 són el referent d'una dona atractiva? La finca Piu Cabanes és la més gran de Catalunya? A Barcelona hi havia una font que es deia de les monedes, que hi van trobar unes monedes d'or. On era? Quin és el cicle natural d'un dragó i d'una aranya? Com elaboren o venen les roses liofilitzades? Les fregues amb greix de gallina calmen el dolor? La maldat és un misteri? Per què hi ha cada cop menys papallones? Què hi ha de cert en relació a les qualitats del cafè que diuen que són capaces de combatre l'envelliment? Quin any es va utilitzar la primera placa de cava pel tap de suro tradicional per tancar l'ampolla? Disculpeu aquest reguitzell ampli de preguntes, però formen part del pou de les preguntes perdudes. Anem a escoltar per primera vegada la campana aquesta nit. Des de Sant Quirze Safaja, Besora, Àlex, bona nit.
Bona nit.
De quina... Del Vallès, eh? Molt bé, endavant.
Mira, bueno, el primer que m'ha sobtat una pregunta per què a tothom li agrada la música.
Sí.
Jo soc partidari que tot és vibració, no? I la música que més que el que més vibració té, i totes les músiques suposo que, bueno, crec que abarquen quasi tot el tipus de vibració que els humans tenim, saps? I cadascú s'ha identificat amb una, i per això a tothom li agrada.
Però, per exemple, les llengües també vibren, no? I no ens arriben igual?
Sí, però... Bueno, sí. No, no tens tota la raó, però, per exemple, un exemple de l'alemany...
Uh-huh. També té una música.
Mentre menys que, per exemple, el francès.
Uh-huh. Hi ha una música al darrere de la llengua.
Sí, suposo que sí. Uh-huh. Bueno, això no ho sé, però suposo que sí.
De fet, no trucaves per això, però aprofites.
No, em trucava per diverses coses. Bueno, el primer, un home ha dit que si dubtaria saltar-te la llei per la vida d'un familiar, ha dit?
Sí, exacte. Sí, ara que es parla tant de la llei, a veure si ho veuríem bé que ens la saltéssim per salvar la vida d'un familiar, no d'algú.
Sí, bueno, no sé molt bé de què anava el tema, però només he escoltat això i jo crec que això no s'hauria de dubtar, no? La llei és algo que està posat per controlar les persones i, òbviament, si no suposa fer una massacre o algo que impliqui a vides d'altres persones...
Mals a tercers.
Exacte. No crec ni que s'hagi d'adoptar per un segon la vida d'una persona, ni que sigui del teu familiar. Si és d'una altra persona, bueno, parlo per mi, almenys jo me la saltaria per salvar la vida d'una altra persona.
Mm-hmm.
I volia comentar el que preguntava la Núria de per què ens tanquen tantes hores a l'escola a la flor de la vida, no?
Sí, a la joventut, a la flor de la joventut.
Sí,
no?
Bueno, jo crec que ho fan per... Com és a la flor de la vida, és que és molt difícil d'explicar, si no m'explico bé. Com és a la flor de la vida, i els nostres... Com a humans estem evolucionant, i els que estan per sobre dels governs, que, bueno, suposo que la majoria de gent sap que per sobre dels governs hi ha algú superior. No sé si puc parlar d'això aquí, però...
Digues.
Si vull parlar d'això, bueno... suposo que ho fan per això, perquè el teu cervell evolucioni com ells volen. I jo no crec que estiguem aquí només per estudiar, treballar... I tu això ho fan perquè el nostre cervell evolucioni i pensem com si fos un esclau.
Mm. Per tant, ens...
És el meu punt de vista, és la meva teoria. I
trobes que ens...
pensar el que vull.
Trobes que ens condicionen.
Sí, totalment. Totalment.
Quina edat tens ara, Àlex?
Jo, 22 anys.
22. Sí. Doncs, escolta, moltíssimes gràcies per escoltar el programa i per prendre-hi part de manera activa.
Gràcies a vosaltres per haver-nos.
Adéu, bona nit, bona nit. Marxem de Sant Quirze del Vallès cap al Montseny amb la Carme. Carme, bona nit.
Ai, hola, bona nit, Xavier. Perdó. I bona nit a tothom.
Sí.
Mira, primer, veure, gràcies per aquest meravellós programa, perquè les persones que tenim problemes per dormir i ja tenim una certa edat també, doncs anem il·lusionats cap a dormir. Mira, sentirem els ignorants avui, i ja és una il·lusió més que tenim. Llavors també m'afegeixo aquesta senyora que sent la música més alta que no pas quan se parla. Jo ja estava pensant que era el meu aparell. Doncs a mi també em passa. La música, doncs, l'haig de baixar. Tinc que dormir la mà fora del llit perquè tinc un marit que no està massa bé, dorm en una altra habitació, i com se'm desvelli a la nit, aquí a la muntanya som dos veiets, mare de Déu. I mira, pensava, hauré de canviar per ell. I ara em surt aquesta senyora que diu, mira, pues mira, li passa el mateix que em passa a mi. No sé, perquè jo a la tele no. Igual sí que és aquesta raó, no? Cada dia és una cosa, i amb el silenci de la nit tot a voltar més.
Mm-hmm.
Doncs bueno, mira, com que no tenim res més que fer, doncs saludem els ignorants, el Xavier... Mm-hmm. I que tinguem una bona nit.
Igualment, i una bona castanyada, Carme. Moltes gràcies.
Això mateix. Moltes gràcies.
A tu, adéu, bona nit.
Bona nit, bona
nit. Anem a Sant Cugat del Vallès amb la Marta. Marta, bona nit.
Hola, bona nit.
A veure.
Bueno, la meva, més que pregunta, potser seria un comentari respecte a el que han parlat unes senyores al principi. del llenguatge que cada dia veiem més en la televisió. I no tan sols la televisió catalana, sinó a tots els programes, inclús en castellà. Hi ha una paraula que no la vaig anomenar, però que tots ho sabem a lo que em refereixo, perquè ja ho han dit les altres senyores, que els que som doncs, practicants i sabem molt bé el que vol dir aquesta paraula, doncs ens ofèn, perquè no és una paraula per dir-la a cada moment, ni de la manera que es diu, i a més, doncs, tenim una riquesa de vocabulari molt bona nosaltres a Catalunya, els catalans. No crec que sigui necessari a cada moment dir això i a cada moment, a part de doncs, les altres actituds i doncs, que veus que fan... No m'estranya que aquesta sèrie que fan de Merlí, que va ser com un... Jo tenia interès a veure-la perquè vaig pensar, doncs mira, deurà ser profitosa perquè aprendràs i un professor i tal. Bueno, però s'ha convertit en una cosa que de professor i d'aprendre res de res, sinó tot el contrari. Per tant, jo diria que potser aquí el responsable podria ser, dic jo, no ho sé, el director de televisió, que es pogués posar una mica de freno perquè això que aquest català es parla així no és veritat. No tothom parla d'aquesta manera, ni molt menys. El que passa que ara, desgraciadament, com que se sent per tot arreu, doncs ara en Marrecs ja petits ja parlen així, no tenen una altra expressió. Quan en català n'hi ha moltes d'expressions, hasta per quan estàs doncs, enfadat o quan estàs disgustat o quan estàs sense estar d'acord amb algú. O sigui que, res més, jo només volia dir això i que em sembla que hi ha molta gent que ho penem igual.
Troba que es perd una oportunitat d'enriquir a la societat a través de la televisió.
Pues sí, perquè la televisió hauria de ser una font més aviat doncs, informativa, educativa, i cada vegada és pitjor. Cada vegada, ja no diguem aquesta ni l'altra, totes. Totes, perquè a vegades el tema és molt bo, però si sempre a meitat han de posar sempre el mateix, quan no és una cosa és una altra, francament, arriba un moment que ja no saps ni què fer ni res. Tanques la televisió i dius, bueno, ho deixo perquè... Perquè no estem acostumats, els que estem acostumats a parlar normal, pues no, ens ofèn, i sobretot ja dic els que som catòlics, i sabem molt bé el que vol dir la paraula, i francament, doncs era això, si podia, doncs els directors de televisió poguer-hi posar remei, que crec que deuen ser potser els més apropiats per fer-ho, doncs seria una gran avanç.
D'acord. Moltíssimes gràcies, Marta.
Moltíssimes gràcies a vostè.
Bona nit.
Adéu.
Entretenir, formar i informar. Anem ara cap a l'Eixample, a l'esquerra, amb el Pep. Pep, bona nit.
Bona nit.
Què dius?
Mira, molt bé, home. Una resposta sobre això és d'Ocupa de la ONCE. Quan la gran reforma d'Ocupa de la ONCE va ser el 1984, que era quan hi havia aquells cupons a Llargaret, de color vermell, que hi havia tres xifres, i em recordo que valien 25 pessetes. De 25 pessetes va passar la gran novetat que volien 50 pessetes i van passar a ser 4 cifres. I el premi de 100.000 pessetes. Abans, quan tocava tothom 100.000 pessetes, i mira, on tens en donar 100.000 pessetes? Perquè no, i ara donem molts premis cada dia, ningú ho està dient, eh? Això de dir, m'han tocat 9 milions d'euros, això ningú ho diu. Abans, quan era un premi, bueno, al seu temps 100.000 pessetes ajudaven molt, eh? Pues tothom ho deia, m'han tocat 100.000 pessetes. Pues el gran reforma va ser 84. Vale? Després, dues preguntes.
A veure.
He agafat el metro de línia 3 i noto que quan estàs a dintre del metro, els invidents, no sents el que l'estació que t'està tinguent per a l'altaveu, perquè està sent moltíssima fressa a dintre i no te n'enteres. Has d'estar preguntant a la gent, escolta, amb aquesta estació que ve ara, quina és? I estàs dintre del tren i no se sent. Això també val quan estàs a baix a la estació de Sants, que hi ha tantíssim tràfic de trens i de metres i de moviment, però els altres tampoc se sent moltes vegades el tren que està arribant. L'has de preguntar a la gent sempre, arriesgant-te, perquè a vegades la gent està per tu i et diuen coses que no són. Tenim moltes pantalles i molts monitors i tal, sí, però els nivells que anem sols, que si no se sent bé, has d'influenciar-te amb la gent que tens al costat. I després, per últim, ara que m'està aquí esperant, m'agradaria saber la direcció de Catalunya Ràdio a què és degut. Que un programa tan meravellós, amb la bona tàctica que tenien i els grans professionals que portaven, regreixo a les mil i una nits, que haguessin passat de 3 o 4 de la matinada. Què passa? Hi ha molta sensibilitat de la gent. En tothom suposo que ens agrada tenir un orgasme, sàpiguen el que és. Trobo que és un programa amb molta sensibilitat per no ferir aquestes orelles que es veu que n'hi ha, que són tan sensibles.
Però ho pots sentir a les 10 de la nit també, per internet.
Sí, bueno, ja, però amb diferit. I abans
no, no, el mateix, el que tu sentiràs a les 3, sí, ha sortit a les 10 abans.
No, però tinc que escoltar-ho per internet.
Sí.
Ah, vale, esclar. Jo soc dels tontos d'abans, que no sé fer mà internet, no en tinc internet. Mm-hmm. Abans anava molt bé perquè era un programa, moltes vegades obrien telèfons i podies fer preguntes a professionals que n'hi ha, psicòlegs o especialistes. A mi ara no... Bueno, pots fer-ho a través d'internet, mm-hmm. i hi ha un missatge, no? Però ja no és el mateix, ja no és tan directe. I noto que la sensibilitat de la gent, moltes ens ho hauríem de fer mirar. Perquè jo crec que ha estat una de les coses que hagin posat aquest horari, per les orelles finetes que encara tenim. Mm-hmm. Vale, sí, sense
d'acord.
Que, de bon rotllo, eh?
Pep, celebrem tornar-te a sentir.
Va, no, això jo sempre estic aquí, home, si no, doncs per tots altres no dormiria tant. Vale,
vinga, bona nit. Anem cap a Badalona. Mira, ens truca per primera vegada la Maria. Maria, bona nit. I benvinguda. És aquí, Maria? I si no, saltarem a Vall d'Oreix amb la Maria Teresa. Maria Teresa, bona nit.
Hola. Mira, la Monyos vivia per allà al carrer Hospital, a les Rambles, i està enterrada al cementiri de Montjuïc, perquè és el més proper d'allà on ella feia la vida.
Uh-huh.
I va morir el novembre de 1940.
Mm? I és possible localitzar la seva tomba allà a Montjuïc?
Bueno, això jo... És possible si la busquen o pregunten a algun empleat d'allà. Això jo ja... És, possiblement sigui possible, no sé. M'entens, oi?
Mm-hmm.
Sí, jo no ho sé, això ja, però jo sé que està enterrada a Montjuïc.
Mm? D'acord.
Després també aquell noi que ha preguntat si és lògic viure per morir. Jo li diria que morir és una cosa natural. Quan un ésser humà neix, fa una trajectòria de la vida i és natural que arribi al final i es mori. Vull dir que és un cicle natural de la humanitat. El que no és lògic és una persona d'una mort prematura que mori jove i que no faci la vida. Això sí que no és lògic. O que uns pares vegin morir un fill quan el més normal és que els fills vegin morir el pare. Però morir amb una edat avançada, havent fet tota una trajectòria a la vida, és un cicle natural de la humanitat. Després també voldria dir que la música entra a tothom perquè és l'idioma universal. Tothom el sent igual i per això ens entra tant la música. Eh?
D'acord, gràcies.
I també voldria dir que Escaramuix, que ha parlat una senyora molt entusiasmada, que li ha agradat molt, és una novel·la d'un escriptor italià que es deia Raffaello Sabatini i que el 1923 el director Rex Ingram va fer una pel·lícula muda també d'Escaramuix.
Escaramuix nunca duerme. Molt bé.
Val, adéu,
que tingui bona nit. Bona nit. Ara a veure si és possible amb la Maria de Badalona. Maria, bona nit.
Hola, bona nit, senyor Solà.
Benvinguda, vostè dirà.
La Maria de Badalona.
Sí.
No, és que, miri, jo tinc 93 anys. I ara, precisament, aquestes festes, que és de Tots Sants, me'n recordava de la meva mare, que quan érem petits nosaltres érem 8 germans. I ens arreplegava a tots allà al seu voltant i ens explicava contes, i ens explicava versos, ens explicava coses. I aquest que ell ens deia, a mi em va quedar clavat, mirem, sempre més me n'hi han recordat d'aquest vers. I ara pensava, mira, ara que és Tots Sants, pensant en la meva mare, dic, vaig a trucar a la nit dels ignorants, a veure si el pogués dir. Si no pot ser, no pot ser.
I tant que sí, va? digui.
No passa res, jo els escolto igualment. Bueno, diu així, és la castanyada. Celebrant la castanyada en una casa molt rica, a la casa del costat hi havia una mare i filla que un fill tenia a l'illa per sa desgràcia soldat. La pobra mare plorava i sola deia, fill meu, i la filla la consolava dient-li, mare, per què ploreu? No tinc de plorar, ma filla, quan penso que l'any passat amb el fill de mes entranyes tots tres menjàvem castanyes amb tanta felicitat. Oh, senyor, que Déu no ho fes, una veu com si em digués, ton fill amb l'illa és mort. Oh, mare, si això fos, tal notícia no tindríem. Mentre la filla la consolava, a la porta varen trucar. La filla va dir, qui hi ha? El carter. Obrir la porta al moment, a la casa del costat encara estaven rient. Que tal carta d'ell pot ser? Llegeix-la, pronta, Pepeta. No és feta seva la lletra, més per fi la llegiré. Mentre la carta llegia, la filla arrenca un gran plor. Oh, senyor, quina hora més trista, deia, aixugant-se la vista amb un pany del mocador. Que potser mon fill és mort. Digues, per què no contestes? Justament me feies festes i ara et poses a plorar. Oh, mare, no us entristiu. Sí, és mort, la carta ho diu. Oh, fill meu, fill del meu cor, fill que per tu tant sofria que de la guerra tornessis i a l'arribar m'abracessis per dar-me gran alegria. Oh, fill que per tu no dormia ni de dia ni de nit, claveu-me un punyal al pit. Sents mon fill el bon pateixo, no veieu que tant sofreixo per quedar-me més negrit. La filla cau desmaiada, la mare cau desmaiada, la filla arrenca un grit fort. Auxili per compassió, els rics celebrant la castanyada i els pobres plors i tristor. Moltes gràcies per escoltar-me, senyor Solà.
A vostè per aquest vers tan bonic. Molt bé.
Vestes per tothom.
Adéu, igualment. Adéu-siau.
Bona nit, bona nit.
Anem ara a Valls. Mira, ens truca per primera vegada el Ramon. Ramon, bona nit.
Hola, bona nit, Javier.
Endavant.
Era pel tema del vocabulari.
Sí.
D'això. Diu, crec que el vocabulari és cosa dels guionistes. Dels guionistes, perquè el guionista, si ha viscut això, doncs ha viscut al barri xino, o si és, no sé, allà a Madrid, a la Canyada Real, això és normal en barris així, doncs, eh? Però en una família normal, aquestes paraulotes no se senten. I, vaja, jo tinc els pares, els germans, i això és... Aquest vocabulari aquí no s'ha sentit mai a casa, a la família.
Per tant,
mai.
Quan seguiu la sèrie us xoca perquè no és el que vosaltres viviu.
Exacte. Llavors també hi ha una altra cosa, Javier. Uh-huh. Hi ha aquesta sintonia, la cançó aquesta del Bondai.
Sí.
Jo ho trobo excessiu que es faci quatre vegades, durant 25 anys, quatre vegades la mateixa cançó, havent-hi mils i mils de cançons boniques, que ho féssiu una vegada al començament...
Sí.
Està bé, però això que feu una versió amb un estil,
només
amb uns instruments diferents, amb unes veus, però sempre és la mateixa cançó. Això és...
Només en fem dues.
Bueno, però...
Una per començar la primera hora...
I per acabar-ho i per començar...
I l'altra per començar la segona.
I per acabar-ho també. I escolta, és una cançó maca, però és per avorrir-la.
Clar.
A vegades doncs, tinc de baixar
és ben bé que difícil...
sentiu, perquè... Ja t'ho dic, mils i mils de cançons boniques que hi ha, insistim, això és...
Però és curiós, ben bé, satisfer a la societat és difícil, eh? Perquè
sí,
aquesta, però, l'any passat vàrem decidir no posar aquesta sintonia.
És una música...
Ramon, deixi'm explicar. L'any passat vàrem decidir no posar la cançó. Doncs sap la mà de gent que ens va trucar? Com és que no poseu les versions?
Això està bé, però tornar-ho a repetir al final de la primera hora, al començament de la segona, i
Ramon,
versions diferents...
Només la posem dues...
Diferents, es fa, és una pesadilla.
Ramon, només la posem dos cops. I la segona, aquesta segona,
sí,
és per reclamació dels oients. És ens ho demanen vostès.
Ja. Mira, potser són maneres de veure les coses.
És que, què diem, eh? És que és difícil arribar a tothom bé.
Però ho comprens, no?
I tant que l'entenc, jo l'entenc molt bé. Però si ara no poséssim aquesta cançó, pensi que... Però què passa que no poseu aquelles versions tan maques? Tan maques?
Bueno, per molt maca que sigui, per tantes vegades...
Bueno, mira, Ramon, em permetrà que li dediqui una cançó avui?
Sí.
Però ara no, eh?
Ja.
D'aquí una estona.
Val. Aquella de Perry Como.
No pengi, que li agafarem nota.
Val.
No pengi. Gràcies. Encetem el mapa d'amics amb una reflexió i una pregunta. Existeixen aquelles persones que es consideren perfectes, però és només perquè exigeixen menys de si mateixos. Una cita de Hermann Hesse. Avui m'ha agradat també en aquí el programa veure que fèiem aquesta pregunta de si és una virtut o un defecte ser perfeccionista, si us considereu perfeccionistes. I hi ha hagut una resposta d'un oient que m'agradarà repassar-la d'aquí una estona quan acabem ara aquest apartat, perquè és el que diem, diu, per mi l'encerta, no? I amb aquesta pregunta de si és una virtut o un defecte ser perfeccionista, obrim el mapa d'amics, el despleguem. Volem veure aquestes gairebé 500 llumetes i un mapa d'amics dedicat, com cada dilluns, als viquipedistes i al coneixement.
Sí, avui ens centrem en les persones que afegeixen contingut, que enriqueixen i perfeccionen els articles de la Viquipèdia. I és el cas de l'Esther Soler, de 32 anys, historiadora de l'art i membre del grup de recerca de la Universitat de Barcelona. Ella és la llum 445 del mapa i amb un historial de 6 anys de dedicació.
Pep Adrián és el qui passa el testimoni a l'Esther, així l'hem conegut, i ella afegeix contingut articles sobre art i sobre alpinisme. Un dels destacats és el que ha dedicat a l'alpinista de Lleida, Juanjo Garra, que dissortadament va morir en una expedició al Daulagiri, un pic de 8.000 metres. L'Esther completava el seu article. I, clar, en saber que havia mort, va haver de tornar a refer tot, doncs perquè, esclar, que, diguem que s'havia d'actualitzar. Esther, sabem que millores i completes els escrits que has fet, que han fet altres companys viquipedistes. I això ens fa preguntar-te si et consideres perfeccionista i si això diries que és una virtut o un defecte.
Jo crec que sí. Sí, tendeixo bastant a ser perfeccionista, molt a fixar-me en els detalls, que tot estigui ben ajustat. Sí, sí, tendeixo bastant cap a aquest costat i a vegades de manera malaltissa, però, home, prefereixo pensar que és una virtut, tot i que cal tenir una mica d'autocontrol i saber parar de vegades quan es busca aquesta perfecció, té un límit. Normalment el perfeccionisme aquest l'aplico doncs, quan estic consultant un article i trobo un error, fer el gest de corregir-lo immediatament, perquè així doncs, la persona que vindrà darrere no se'l trobarà. Sobretot és això, és anar reparant petites coses que ens podem anar trobant quan fem consultes normals i corrents.
Doncs ja em pregunto com és que l'Esther, en comptes de fer articles nous, s'ha centrat a perfeccionar-ne d'altres que han començat, altres companys. Això per una banda, i per l'altra, per què es dedica sobretot a articles d'alpinisme i d'art?
Això li preguntem, i també sobre l'article aquest que comentàvem dedicat a Juanjo Garra, el per què va ser tan important per ella.
La idea aquesta d'estar treballant en un projecte en comú que estem fent entre molta gent diferent i amiquetes em resulta molt estimulant. I el fet de tenir la possibilitat de participar-hi doncs, perquè tinc accés a la informació i doncs, llibres, fonts d'informació i demés, em resulta molt fàcil i és això, és molt gratificant saber que estic fent alguna cosa que en un futur més o menys llunyà doncs, pot ser d'utilitat amb una tercera persona.
I com és que sovint et dediques a fer aquesta feina d'afegir continguts a articles d'art o d'alpinisme?
Bé, perquè a nivell d'art doncs, és de formació professional, perquè jo sóc historiadora de l'art i llavors doncs, sempre és més fàcil poder implicar-te i millorar articles del teu àmbit d'expertesa. Però també tinc així com una espècie de predilecció, d'inclinació pel món de la muntanya i sobretot una certa fascinació per els que van ser així pioners de l'alpinisme, tant a nivell internacional com català. I vaig veure que hi havia una certa llacuna en aquest sentit a la Viquipèdia en català i m'hi vaig posar, i és allò com una fixació particular meva als articles sobre gent dedicada al món de l'alpinisme i la muntanya.
I què et va passar amb l'article dedicat a l'alpinista lleidatà Juanjo Garra?
Bé, doncs tenia una llista així d'articles de feina a fer, allò de, doncs, d'alpinistes destacats també de l'àmbit català, i tenia pendent treballar i millorar l'article de Juanjo Garra, perquè la veritat era molt curtet, tenia moltes mancances, i el tenia pendent de fer i va donar la casualitat, la fatal casualitat, que Juanjo Garra estava d'expedició al Daulagiri, va tenir l'accident i eventualment va morir, i, ostres, em va saber molt i molt greu el fet que tenia l'article pendent de millorar-lo i que al final, doncs, quan el vaig millorar, doncs ja el vaig haver d'escriure amb passat i per sempre, i tot i que és una persona que no el coneixia, em va impactar de molt a prop la situació aquesta de poder parlar d'algú en present i haver-ho de fer ja en passat i per sempre.
I en quin o quins articles estàs treballant ara?
Ara mateix tinc un article que fa bastant temps que ja estic fent toms, perquè és un article bastant llarg, que és, no té res a veure ni amb l'art ni amb les muntanyes, però és l'article sobre l'hotel El Algarrobico, que és un hotel que està a la costa d'Almeria, un espai natural protegit, que doncs va ser un escàndol a nivell d'urbanisme i de tota aquesta època de bombolla immobiliària econòmica, i doncs no tenim l'article en català, tinc bastanta informació a l'abast i l'estic elaborant cada quant tinc temps.
Doncs per tot aquest esforç de perfeccionisme, de millora, de completar articles de la Viquipèdia, tensarem una llumeta al Tossal de l'Infern, que és el punt més alt del Pla de l'Urgell, però el sostre comarcal més baix.
Sí. Sí, sí.
A tu et va nominar el Pep Adrián. Qui segueix la teva cadena?
Doncs m'agradaria que parléssiu amb el Pau Colomines, que també és un viquipedista il·lustre, és matemàtic, i a part és una persona que es dedica molt a vetllar pels usuaris novells que es comencen a passejar per la Viquipèdia.
Una doble feina que comentarem amb ell i segur que ens interessarà. Molt bona nit i gràcies per ser aquí, Esther.
Bona nit, gràcies a vosaltres.
Un plaer aquesta conversa que m'ha tingut Leandra amb l'Esther Soler i que ens fa entendre molt millor que aquests escrits que trobem quan busquem informació i que ens apareixen no han caigut del cel. Eh? No és allò que dius, paf, mira, està tot allà explicat. Eh? Hi ha hagut algú que des de la seva quietud a casa seva, no, en les hores lliures, hi ha dedicat temps. És el voluntariat. Una llumeta més, la 445, estem a només 55 dels 500 voluntaris. Una ocasió més per donar-vos les gràcies. Per cert, si voleu saber més coses sobre el món dels viquipedistes, podeu consultar el seu web wikimedia.cat.
I la veritat és que m'he sentit al·ludit quan es parla de perfeccionisme. Jo sóc dels que pateixen quan veuen un quadre tort. Estic tota l'estona amb un ull allà i fins que no el poso bé. I aquí el tema sempre és trobar la justa mesura entre esforçar-se per fer les coses bé i obsessionar-se, que és fàcil. Un perfeccionista pot ser aquell que fa un plat de cuina que fa cantar els àngels, fantàstic, però també pot ser un petit dictador que amarga la vida als que l'envolten, no? Això no, i tal. I d'aquí una pregunta. Per què sentim satisfacció, tanta satisfacció, quan aconseguim la perfecció o gairebé la perfecció?
La Teresa Brosa diu que és un defecte ser un perfeccionista que vol ser perfeccionista amb els altres, però no ho ets amb tu.
Això és veritat.
Sí, sí. Exigeixes...
Has d'aplicar-t'ho tot.
Però en canvi tu no ho ets. Tanquem el mapa, fins a una nova edició i continuem ara a la sintonia de Catalunya Ràdio 93-201-7474. Ho fem amb una comunicació que arriba del Fort Pieng, és el Rafel. Rafel, bona nit.
Molt bona nit, senyor Xavier i companyia.
Endavant.
I tota la nit dels ignorants. Miri, un comentari, no que en sentit crític, sinó un comentari en veu alta. Per què permeten els parlamentaris al Congrés que vingui una persona a portar-li un got d'aigua com si no tinguessin ells mans? O sigui, jo crec que no costa res tindre la seva botelleta d'aigua, però és un servei que dona la sensació de que sempre hi ha algú que serveix als altres. Heu dit en sentit, perquè hi ha una persona que diu, aquesta gent té de fer alguna activitat, però crec que més d'un que té la consciència de no servilisme podria trobar una solució ètica. Digui botella d'aigua, digui un got d'aquests pagables, digui amén. Em sembla a mi que dona una mica, per mi, de sentit de servilisme. Això és una reflexió falta. Després, senyor Xavier, quan parlo de la finca més gran de Catalunya, els propietaris em sembla que són la família Cabanes. No és que la finca es digui Cabanes. No l'he dit per el que diu vostè, sinó per aclarir, en sentit d'aclarir. I després, ja per acabar, a l'acudit de cada nit. Sabeu per què sempre que les foques, en principi, actuen en un espectacle, sempre miren cap amunt?
No.
Perquè hi ha focus.
Molt,
d'acord?
Molt bé.
Molt bona nit, senyor Xavier i companyia. Adéu,
bona nit. Marxem cap a Barberà del Vallès amb la Dolors. Dolors, bona nit.
Hola, bona nit. Fa molt temps que no us truco, és que no podia fer-ho, però us escoltava.
Gràcies.
Mira, jo només volia fer dos comentaris. És ben bé el que has dit, que ningú mai estem contents de tot. A mi el programa que fan ara de la Sílvia Coppolo i el Kirian m'encanta i no el canviaria per res pel que feien abans, tot i respectant el que feien, però vull dir, a mi m'agrada molt més el que fan ara, m'encanta. I després, la música que poseu pues, també la trobo preciosa i també em sabria molt greu que la traguéssiu. Bé, un altre dia ja tornaré a trucar. Ara ja podré trucar.
Vasos comunicants. Moltes gràcies,
exacte.
Dolors.
Exacte. Bona nit.
Bona nit. Marxem ara cap a Sant Antoni, al barri de Barcelona, amb la Ramona. Bona nit.
Hola, bona nit. Mira, que aquell era un noi, mesmo, que ha preguntat que per què... perquè, bueno, jo una vegada li vaig preguntar a un pare celestial, o una pregunta molt semblant, jo li vaig preguntar, per què, si ens hem de morir, per què naixem si és que també ens hem de morir? I em va dir, diu, tots tenim una missió per complir en aquest món, em va dir això. Oi que ha preguntat el mateix aquest noi?
Sí, doncs ens quedem amb aquesta frase. Tots tenim una missió.
Sí. I després, lo de la música que deia aquell senyor, és que la sintonia del programa, si feu versions diferents, ja és una manera de que no sigui tan monòton, també. Jo trobo que està bé. Tot i que a mi els Beatles en si no m'agraden, però no m'agraden ells, però sí les seves cançons interpretades per d'altres.
D'acord, Ramona.
Adéu.
Gràcies. Anem a Santa Coloma de Gramenet amb la Maria. Bona nit.
Hola, bona nit. Soc Maria.
Sí.
Per això que parlava la Leandra, del perfeccionisme. La meva filla, anant al metge, tenia una cosa allà mal posada i li va posar bé. La va enviar al psiquiatre. I el psiquiatre... al preguntar-li el per què i com i què era el que havia passat, li va dir, digui-li al metge que vingui ell. O sigui que...
De teves a meves.
Sí, sí. Però tan sol per això la va enviar al psiquiatre. Déu-n'hi-do, també. Molt bé, res més.
Molt bé, Maria, moltes gràcies.
Adéu.
Ah, encara no hem felicitat tots els que heu nascut un 31 d'octubre. Aquí trobem, per exemple, Johnny Marr. Va néixer tal dia com aquest de 1963, el guitarrista i compositor anglès dels Smiths. Good times for a change. See the look I've had can make a good man turn bad. So please, please, please let me let me get what I want this time. Haven't had a dream in a long time. See, the life I've had can make a good man bad. So for once in my life, let me get what I want. Lord knows it would be the first time. Lord knows it would be the first time. Tremenda composició, aquest Please, 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 Let Me Get What I Want, dels Smiths, Johnny Marr. I també una altra estrella celebra el seu aniversari avui. Estem parlant de Larry Mullen, el baterista de la banda irlandesa U2. una mica d'esbarjo, no?, ara que gairebé en la recta final del programa, i més amb una agenda tan sucosa, perquè si Larry Mullen celebra el seu aniversari, també ho fa Bernard Edwards, el baixista del grup musical Chic. No són tres sense quatre. Tancaríem aquesta petita passejada pel món musical felicitant a Bob Siebenberg, músic estatunidenc, nascut el dia com aquest de 1949 i membre de la banda Supertramp. Aquesta dels Supertramp, Downstream, a 10 minuts a les 3 de la matinada. Avui, dia 31, també és el Dia Mundial de l'Estalvi. Oído barra. I el Dia Mundial de les Ciutats. I Halloween, per suposat. I nosaltres no hi serem avui, és a dir, dia ja... De fet, ja demà, no? Perquè el dia 1 farem una petita festa. Però sí que hi serem la nit de dimarts a dimecres, demà passat. I ara ens anirem a escoltar la Carme des de l'Eixample. Carme, bona nit.
Hola, bona nit.
A veure.
A veure, que heu demanat per veure com es batejaven les arracades de brillant.
Sí, això han demanat.
Bé, doncs sapiguem que són brillants de veritat, eh?
Sí, sí, ha dit que eren dels bons.
I sé que no hi hagin perles.
A veure, hauré de repassar una altra vegada. Perquè...
Brillants solament.
Brillants, m'assembla. Digui, digui.
Bueno, doncs pues agafes un pot d'aigua i un parell de gotes de detergent de la cuina.
Sí.
I els poses al foc a que bulli. I quan ja han arrencat el bull, els treus, i quan se refreda l'aigua, amb un raspallet del vell de les dents, pues el neteges per davant i per darrere.
Ah, molt bé.
I els deixes assecar, bueno, els rentes amb aigua freda, normal, i els deixes assecar i queden preciosos.
Ara ho llegeixo. Com es poden netejar unes arracades de brillants i or blanc?
Sí.
O sigui, anava bé. Tot el que ha dit vostè es pot aplicar.
Exacte.
Està molt bé.
Eh?
I com és que ho sap vostè, això?
Oh, perquè jo ho faig.
Ah, sí?
Bueno, arracades no, però els anells sí. Perquè l'arracada que tinc és amb una perla i no. Però els anells ho faig.
Hi ha cada arracada per aquí que... Em fa gràcia a vegades, eh? Quan gent una miqueta així trapella, els diuen arracades. Sí, aquell sí. Està fet una bona arracada.
I tant. Jo ho faig amb anells.
Està molt bé. Alguna cosa més, Carme?
Bueno, el que parlen de les sèries aquestes i de les paraules, jo la Riera no la veig, però el Merlí sí. I reconec que és avui dia, la joventut d'avui dia, pues parla d'aquesta manera.
Per tant, troba bé que ho reflecteixin a través de la pantalla.
Ah, exacte. Ara jo la Riera pues no la veig. Ja fa anys que les sèries de després de dinar passo, perquè si no m'enganxo i no.
Clar, llavors vol tenir temps per vostè.
Ah, exacte.
Per poder fer un temps d'arracada, per exemple.
Sí.
Està molt bé. Carme, moltíssimes gràcies.
De res.
Adéu-siau, bona
nit. Adéu, bona nit.
Diari de nit. Redacció d'oients.
Doncs avui, en el diari de nit, Leandre Terol reflexiona sobre els girs inesperats que fa la vida i que per sempre ens poden situar en perspectives ben diferents. Per exemple, haver de passar per l'hospital.
I jo hi vaig pensar quan quatre oients va donar la casualitat que ens van parlar des de la perspectiva del trasbals que suposa ingressar en un hospital. En concret, l'Aurora del casc antic, la primera, es va queixar de la seva experiència amb el seu marit a l'hospital.
És una queixa molt gran del meu marit, que al final, després de pagar tants anys una germandat, al final d'ell va tenir que ser a l'Hospital de l'Esperança perquè me'l van treure. Ja no tenia cura i el van treure. Digui'm si hi ha dret de pagar. Des de l'edat de 24 anys pagava la germandat, però va arribar un moment que quan estava ja tan malalt el van treure.
Per tant, vas pensar en les retallades que afecten la sanitat,
no? Sí, i tant, i ens ho expliquen en el programa, com va fer el Josep Maria de Terrassa, avui ho han comentat altres persones, no? El Josep Maria havia ingressat feia poc a l'hospital i queixós deia que no li portaven aigua amb el menjar.
Jo ara estic ingressant, m'han fet una operació, no tinc res que dir dels professionals, ni de les infermeres ni dels metges. L'únic que tinc que dir és que per què no em porten una mica d'aigua amb els menjars. Això s'ha marxat, no hi és. Ni una ampolleta d'aigua ni un vas d'aigua. Has d'anar a la màquina, hi ha les màquines prenedores a baix, a la planta, a buscar-te una ampolla d'aigua que et costa 1,05 €, una ampolla de 3 i mig. Vol dir que darrere d'això hi ha algú que té una concessió per aquestes màquines. Els cafès i per l'aigua. És el que hi ha. Llenço a l'aire, aviam què passa.
Exacte. I quants dies fa que està ingressat vostè, Josep Maria?
No, jo fa poc, del dilluns. 5 dies, sí.
I en aquests 5 dies, tots els menjars, els àpats, li han servit sense aigua?
Sense aigua.
I als hospitals trobes que hi ha diferències, segons a quins?
Doncs es veu que sí, segons es diu la Pilar de Sants, aquí la Francesca de l'Eixample li explica com va començar tot el tema de les retallades de l'aigua i el berenar.
Aquest senyor que acaba de parlar referent a l'aigua dels hospitals, jo us explicaré un cas, perquè m'ha passat fa 15 dies. Em van operar el Sagrat Cor. I al cap de 8 dies em van enviar, que ara es diu el Palau, que és l'antiga aliança. Llavors jo com a sòcia tinc dret en uns dies d'anar allà a recuperar-me. Jo arribo allà, em posen en una planta, bueno, tot bé, em donen el dinar i resulta que no em porten aigua. I veiem que hi ha bandeques que hi ha aigua, n'hi ha que no hi ha aigua. I jo dic, però és possible que estiguin en un menjador i que amb unes els hi portin aigua a la bandeca, les altres no els hi portin aigua, amb uns donin berenar i els altres no. És inhumà, això, eh? Bueno, jo volia puntejar això de l'aigua als hospitals, que als públics ja fa almenys 4 anys que d'aigua no se'n posa. I sabó i crema hidratant tampoc. Això ho has de portar tu de casa teva, o els teus familiars que t'ho portin. Els que van pagant per una mútua tenen dret a aigua, els altres no. Això ho he viscut.
I a quina conclusió vas arribar?
Doncs que això que acabem de sentir és un exemple en negatiu d'aquella frase que diu els petits canvis provoquen grans efectes. En aquest cas, en el microcosmos d'un hospital on vius un canvi radical de la teva vida, que et fa difícil doncs, anar a buscar una cosa tan simple com una ampolla d'aigua mineral, no? En aquest món no et porten una ampolleta d'aigua o no et donen res per berenar i per tu això és molt important. En una perspectiva externa, vist des de fora, sembla poca cosa. Però allà dins entens que adquireix un volum diferent. I això em fa pensar en com vivim la realitat que ens ha tocat. He recordat un enfoc que em va comentar un mestre de filosofia fa una pila d'anys quan li vaig expressar la meva preocupació per un examen que havia de fer. Em va dir, estàs preocupat per aquest examen? Doncs ara imagina que tu no ets tu, que ho veus des de la perspectiva del carter del barri, per exemple. Imagina també que han passat uns anys i gairebé ja ni te'n recordes. Ara torna a la teva realitat, però sense oblidar el que has sentit quan tu miraves de lluny, com el carter, o quan havia passat molts anys. I va ser una magnífica lliçó de perspectiva. Em va fer allò pensar molt, va anar fantàstic. Recordo el que em va dir, però sincerament no recordo com va acabar l'examen.
Ah, molt bé, doncs mira, és el que té la memòria. Bé, doncs, amics oients, han passat dues hores que gairebé no ens n'hem adonat, almenys aquesta és la percepció que té un servidor, i ens acomiadarem. Demà no hi serem, però demà passat esperem ser-hi. Per tant, passeu una bona castanyada, que es diu, i una bona diada de Tots Sants.
Sweet dreams for you.